benvinguts. Passeu, passeu, de les 6, 2, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Diario de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Estamos en plena campaña electoral para los comicios del próximo 24 de mayo. Josep Martínez, me imagino que Car Revolta tendrá iniciativas y una posición sobre estas elecciones, ¿no es así?
Don Sinti, que des de Car Revolta no assistim passivament al procés electoral, en fem i farem tot el possible per a propiciar un canvi. En concret, des de Car Revolta impulsem en estos moments una campanya amb el lema central de canvi, promoguda per un dels nostres col·lectius, Paella pel Mànec, i també Car Revolta ha estat una de les promotores de la xarxa d'entitats creada amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana, governe qui governe. Ens hauria agradat això sí que les diverses forces polítiques oposades a la dreta s'hagueren posat d'acord i hagueren aconseguit un major grau d'unitat en lloc de dispersar el vot més encara que en ocasions anteriors. Com és obvi, no donem suport a cap opció política concreta, però sí que estem col·laborant en totes les opcions que desitgen que vinguin els nous temps, facilitant la nostra infraestructura i serveis per a que puguem fer reunions i actes. Alguns socis de Car Revolta, a més, formaran part de diverses candidatures del canvi. Una decisió personal que respectem escrupolosament. En definitiva, esperem que el canvi siga possible i ens lliurem d'una vegada d'aquesta pesada llosa que pesa sobre el país. En això posarem tot el nostre afany. Bueno, esperada, amics i amigues, en el programa d'avui començarem amb una entrevista a la sociòloga Emma Gómez Nicolau, que ens parlarà al voltant del tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. Després, com és habitual, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i, per acabar, vos contarem la programació de Car Revolta per a la pròxima quinzena. Passem a l'entrevista del programa d'avui. En aquest cas tenim amb nosaltres a Emma Gómez Nicolau, sociòloga, que ens va parlar al voltant de la tesi que acaba de publicar sobre la violència de gènere en el discurs televisiu. Bona vesprada, Emma.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, comentes en la presentació de la tesi que iniciares aquesta investigació en un moment de proliferació d'articles, treballs, tota mena d'investigacions i divulgacions al voltant de la violència de gènere, però la teua tesi està centrada en un aspecte concret. Conta'ns un poc.
Sí, així és, que la principal motivació de la meua tesi rau en l'estudi de com la violència de gènere es pensa i es representa en els informatius de televisió a l'estat espanyol. L'objectiu que he perseguit ha estat mirar quines són les implicacions polítiques d'una actual representació mediàtica. És a dir, he analitzat específicament els productes mediàtics perquè això m'ha servit per rastrejar quin ha estat el procés d'introducció de la violència de gènere en el discurs públic, i no sols mediàtic, sinó també polític, i les seues conseqüències pel que fa a l'enquadrament d'una determinada problemàtica social. D'alguna manera, el que he tractat és de destriar quina és la definició social que, a través de l'acció política, retroalimentada per un determinat enquadrament mediàtic, esdevé, a hores d'ara, hegemònica en els discursos socials. Es tracta, com diria Michel Foucault, d'investigar quin és el discurs de la veritat sobre la violència de gènere que opera en el nostre context social i més encara mirar quines són les conseqüències que té per a la compressió de la pròpia societat.
Contesta'm en la presentació que abans d'iniciar la tesi, però és un treball al voltant també del tractament de la violència de gènere, però en aquest cas, o sigui, en una publicació sensacionalista i de l'època franquista. Per a què et va servir això?
La investigació sobre el cas és rellevant en el meu procés de recerca per dues raons principals. En primer lloc, perquè permet resseguir quin és el procés d'entrada discursiva des d'unes pràctiques en les que a partir de finals dels 90 s'intentarà trencar de socarrel, i no sempre amb èxit. Les cròniques de successos del cas condensaven tots els mites patriarcals possibles, produïen el gènere en explicitar models de virtut femenina lligades a la domesticitat, legitimaven la violència masculina sobre els pressupòsits de dones de mala reputació, etc. Per tant, en veure's d'aixos discursos socials és interessant per detectar les estratègies de producció del gènere, de producció d'imatges de feminitat, de masculinitat i d'una relació entre els gèneres determinada en el marc d'una societat patriarcal, jeràrquica i amb una altra adhesió a la norma. Això es relaciona amb aquesta segona raó. Estudiar les cròniques del cas em situava en l'espai habitual que ocuparà el crim passional primer, després la violència domèstica, després el que s'anomenarà l'estat espanyol violència de gènere i últimament el que s'anomena violència masclista, no? Serà l'espai del crim, de la criminalitat, de la desviació de la norma. El gènere de succés, ese crim, té també, com deia Foucault, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt a prop, és a dir, entre nosaltres, però el mateix també molt lluny, entre unes persones determinades que tenen malalties mentals, que són quasi animals, etc. Això, el que fa sobretot, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt lluny, però també molt a prop, és una de les maneres de legitimar el control social, de fer que es desitge que l'Estat, la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat passen a formar part del paisatge quotidià, diria.
També comentes en la presentació que tot i centrar-te en el discurs mediàtic, arriba un moment que et plantejar és que havies de posicionar-te, de trobar la teua visió del mateix concepte de violència de gènere, perquè si no era com traure, parlar d'un tema sense veure'l en la globalitat. Explica'ns un poquet aquest procés de recerca.
Sense cap dubte, això ha sigut el major repte per a mi en la recerca, i he de dir que encara és una tasca inacabada. He tractat d'articular el treball a partir d'una definició de violència de gènere que fora ampla, que partira d'una concepció antiesencialista del gènere i que l'analitzara des d'una lògica, com diu Elena Casado, que fora processual, relacional i històrica. Així doncs, he tingut en compte que hi ha molts tipus de violències, des de les agressions sexuals a l'assetjament laboral, etc., que tenen com a element central el gènere. Però juntament amb ells, estructurant de les relacions socials, que és el gènere, tenim altres, com ara la classe, la raça, l'orientació sexual, la procedència ètnica, el nivell d'estudis, l'edat, etc. Eixos que s'entrecreuen i que, per tant, la violència de gènere està connectada amb aquestes altres violències socials. Des d'aquest posicionament antiesencialista reivindica que les violències no són patrimoni de cap realització específica del gènere. I, per últim, trobe que aquesta violència de gènere està connectada amb altres violències culturals i estructurals. En aquest sentit, no podem treure de l'anàlisi de la violència, com si ho fa, per exemple, el nostre ordenament jurídic, aquesta dimensió estructural que la relacionaria amb el context social, polític i econòmic.
Vist tot això que ens has comentat, podria resumir-nos quines són per a tu les claus d'aquesta irrupció en els últims anys en el discurs mediàtic de la violència de gènere?
Clar, quan parlem actual, parlem des de finals dels anys 90, i això es rellevan per diverses raons. En el cas de l'Estat espanyol, la violència de gènere entra en l'espai públic auspiciat per un component institucional molt destacat. D'una banda, ja és una línia sòlida de treball en els organismes internacionals i, per exemple, les Nacions Unides i el Consell d'Europa ja exhorten als països que no tenen regulacions específiques sobre violència de gènere per a que les implementen. I d'altra banda, l'Estat espanyol s'impulsa en un moment en què el moviment feminista, diríem, no passa pel seu millor moment. I són les institucions les que encapçalaran o capitalitzaran eixa, entre cometes, lluita contra la violència de gènere. Això és tremendament important per diverses raons. La primera és que la violència es convertirà, tal com expliquen Marugán i Cristina Vega, en un problema de gestió, i així es desvinculara de les lluites feministes i de les lluites per la emancipació. Per tant, com a problema de gestió, s'ha de simplificar. No es pot atendre un problema complex si es vol gestionar. I això com es fa a l'Estat espanyol? Es fa reduint la violència de gènere a una única expressió, que serà la violència que s'exercís contra les dones en el marc de les relacions heterosexuals, i per tant s'eliminen els altres components. Es redueix a aquesta expressió que a més pareix esgarrifar més. La violència en una parella perquè quan hi ha una persona que se suposa que hauria d'estimar, cuidar l'altra, etcètera, etcètera. Això reforça la idea de maldat, de desviació de la norma i fa que definitivament es plasme, en el cas de l'Estat espanyol, en un ordenament que simplement s'assenta sobre dues potes, que és la de l'assistència a les víctimes, que victimitzarà les dones i les deixarà subjectades als processos judicials i policials, i d'altra banda la punició dels agressors, que entronca amb tota aquella dinàmica de la criminalització que parlàvem abans.
A banda d'estudiar les notícies en si, també has parlat amb periodistes per a veure com arriben aquestes notícies a les redaccions i com es tracten. Explica'ns també un poquet aquest treball de recerca.
Aquesta és una de les parts que a mi més m'ha agradat fer, perquè els discursos es produeixen en un context social. I al meu parer, aquest context social calia estudiar-lo. Les peces periodístiques són el reflex del que en una redacció es considera que respon tant a l'interès de les audiències com a el que ells consideren que és la realitat. Per tant, trobava que era imprescindible anar allà on es gesten aquests discursos per mirar d'entendre per què la violència de gènere s'explica com s'explica. Per tant, a partir de l'anàlisi del discurs de les entrevistes realitzades a ells i les periodistes que elaboren, enmarquen i seleccionen les notícies sobre violència de gènere, he tractat d'interpretar quines són les cosmovisions que sobre la violència de gènere operen en l'imaginari col·lectiu de les persones que fan les notícies. És a dir, mirar què entenen, què és i quina creuen que és la seva funció també com a periodistes. També he pogut observar a través d'aquest treball com i per què canvien alguns elements de la cobertura mediàtica. I també he pogut analitzar quin ha sigut l'impacte de la revolució deontològica que, sobretot a partir dels 2000, entra sobre matèria de violència de gènere en les redaccions. I les conclusions, la veritat, que en aquest sentit no són molt optimistes. El retrat del camp periodístic com a camp profundament dependent del camp polític i d'altres camps del poder es confirma en el meu treball. I sobretot també es confirma que la violència de gènere no és una de les preocupacions principals en les redaccions i que, com moltes altres coses, va perdre tota vigència amb l'esclat de la crisi econòmica que ho va arraconar com a problema menor. I també es confirma com el periodisme generalista es reprodueix de manera androcèntrica i, com diu una investigadora australiana, Louise North, feminisme és gairebé una paraula tabú i tindre posicions feministes pareix que siga contraproduent per a aquesta objectivitat mal entesa de la que presumeix el periodisme.
Per acabar, breument, quines són les conclusions que has extret després de tot aquest viatge?
Conclusions és difícil de sintetitzar. Només llançaré algunes idees. La primera serà, i vull remarcar-ho, en com la violència de gènere s'interpreta sempre relacionada amb aquesta criminalitat i no mai relacionada amb les desigualtats. És una de les explicacions que la denominació violència masclista hagi tingut tant d'èxit, perquè justament explicarà la violència per unes actituds, les actituds masclistes d'unes persones que són masclistes, que serà el que provocarà la violència i no a partir de les qüestions de desigualtat, a qüestions d'elements estructurals. I això com ho fa els mèdia? Pues, per exemple, ho fa a través d'eixer matxacar amb totes les històries sobre crims i explicar només les agressions mortals o les més espectaculars. I en segon lloc, una de les coses més interessants que he pogut constatar és com l'actual representació mediàtica el que fa és deixar intacta la construcció binària de les masculinitats i les feminitats. La masculinitat s'explica com agressiva, activa, etc. Diríem que se condensa en un hipersubjecte que és impossible d'aturar. Tot el que haurà de fer l'Estat serà intentar aturar aquest supersubjecte, hipersubjecte. Per contra, les dones queden sempre en aquesta visió de víctimes subjectades, totalment objectualitzades, a les que, com a molt, caldrà animar-les a que denuncien. La denúncia, ara mateixa, seria el punt estrella dels discursos mediàtics, a partir del qual s'explica tota la violència de gènere i ells animar a denunciar, al final el que està és victimitzant les dones i responsabilitzar-les de la seva situació de victimització. És a dir, se demana la denúncia pensant que si foren persones responsables, etcètera, etcètera, deixarien els seus agressors immediatament, se n'anirien a les corts judicials i ho denunciarien, sense criticar o fer una revisió del que suposa passar per les estructures de l'Estat.
Ens acompanya avui Emma Gómez Nicolau, sociòloga, per a parlar-nos al voltant de la violència de gènere en el discurs televisiu. I agraïm l'esforç que ha fet avui de resumir en 10 o 12 minuts tot una tesi de 400 pàgines. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
i passem ara a l'espai musical que presenta Deli Martínez. Bona vesprada, Deli.
Hola, Josep, anem amb les músiques del País Clandestí. General, amb el seu primer treball, El Temps del Llop, publicat la tardor passada, ens fa arribar una alenada renovadora i autèntica que se suma a la diversitat estilística que va assolint-se en la nostra música. Al capdavant de Gener trobem a Carles Chiner, que comanda una proposta d'autor personal i moderna on es retroben la música d'arrel americana, la cançó mediterrània, el pop, l'esperit punk, que llisquen per suggestius paisatges ambientals rics en matisos tant vocals com instrumentals. Cal saborir, descobrir les lletres del Temps de Llop que ens fan viatjar a través de la valentia i la covardia, l'esperança i la desesperança, l'amor i la mort, la lluita i la resignació, tot amerat d'un sensitiu relleu metafísic. Com a novetat, des de fa uns dies podeu gaudir del nou vídeo de Gener, anomenat Gener a 360 graus. Es tracta d'un enregistrament de 30 minuts en directe, on hi trobareu 5 cançons, com la que vos oferim ara i dona nom al disc. Un tema farcit d'emocionalitat, mística natural i rebel·lió personal. Després de la música, toca assabentar-se el que ens oferirà Carrevolta aquesta quinzena. A la sala d'exposicions continua Mars de Mares, tècnica mixta i escultura de Margarita Baixauli, i a la cafeteria Instants, Barcelona 2005-2007, fotografies d'Eduardo Lozzati. També a la cafeteria tenim Austericidi, obra gràfica a càrrec de la plataforma d'auditoria ciutadana del Leute. Les tres estaran fins al dimecres 3 de juny. Divendres 22 a les 7, Encontre de Cooperants de Metges del Món, un acte per comentar aspectes de cooperants que han treballat a projectes de salut en terreny. Emmarcada en el 20 aniversari de Metges del Món en la Comunitat Valenciana, coordina Javier González, coordinador autonòmic de Metges del Món al País Valencià. Dimecres 27 a les 7, projecció del documental Abril al Cabanyal, crònica viva d'una resistència, de Sergi Tarín. Hi haurà un debat, El Cabanyal després de les eleccions, amb l'autor, acompanyat per Tino Viora, de Salvem El Cabanyal, i Lluïsa Cifre, de Carrevolta. Divendres 29 a les 8, en Poesia per la Revolta, presentarem A Viva Muerte, de David Trasumante, i divendres 29, també per a les 11, torna a la Budelleria, Servei Públic. Conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats i xerraires internacionals. Recordeu que a Carrevolta vos oferim aquests tallers: flamenc sense tacó, iniciació al ritme i als moviments més expressius del ball flamenc. Dilluns de 8 a 9 i mitja, dimarts de 12 a 1 i mitja. Vine a provar, la primera classe és gratuïta, impartit per Noé Serranilla. Telèfon 667-978-437. Telèfon 667-978-437. Escriptura terapèutica, dijous d'11 i mitja a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721. 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10 i mitja a 12 i mitja. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte 676-361-133. 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777 60 53, 6777 60 53, o el 669 263 416, 669 263 416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7:30 a 9, impartit per Mary. La col·laboració són 12 euros la sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656 23 10 97, 656 23 10 97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrer Volta. Ioga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de ioga, aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal, aportació 25 euros per classe. Informació al 620 58 28 78. 620 58 28 78. Pilates dijous i divendres de 2:30 a 3:30. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià divendres de 10 a 11 i mitja. Nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrer Volta o al web voluntariapelvalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
Fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi interessat. Vos esperem en la pròxima emissió d'ací 15 dies, ja serà un programa postelectoral i esperem que amb el panorama molt més esperançador que ara mateix.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte,
señor Félix.